Les tempestes d'aquest cap de setmana posen fi a tot un mes de temperatures desbocades. Els grups han deixat més de 50 mil·límetres en dos dies, acompanyats de tempesta, vent, intensitat de pluja molt alta i una refrescada notable. Portal Blau dona el tret de sortida d'aquest cap de setmana a la programació musical amb dos concerts que conviden a la reflexió sobre els estereotips de gènere i racials. El Camp de les Aromes ha estat l'escenari de la relectura de les cançons tradicionals en clau de gènere a càrrec de la Filadora i la reivindicació d'una doble identitat cultural amb la Masiga i Cram. Els pescadors de l'Escala enceten les nits temàtiques al Casal dels Jubilats, omplint la pista de l'entitat amb més de 150 persones. En total s'han programat 4 sessions repartides entre els mesos de juliol i agost, 2 dedicades a la vanera. La trobada d'intercanvi de xapes de cava commemora els 50 anys del CER. Col·leccionistes de xapes de cava s'han reunit aquest diumenge al Centre Cultural Xavier Vilanova per intercanviar les seves plaques. Amb motiu de la trobada, anualment s'elabora una xapa commemorativa que enguany ha estat dedicada als 50 anys del CER. I el Club Patinatge Artístic L'Escala tanca temporada amb el tradicional festival d'estiu que ha comptat amb un total de 63 patinadores. S'han ballat a ritme de Madonna, Aitana, Shakira, Michael Jackson, Britney Spears o Lady Gaga. Ha estat el primer acte públic de la nova presidenta Anna Tudé. Pel que fa al temps, refrescada general, amb un dilluns encara insegur, amb probabilitats de xàfecs encara aquesta tarda. Demà entrarà tramuntana amb un dia molt net. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 7 de juliol. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Ara us deixem amb la Randa Mar, amb Sergi Corral. I a les 7, la informació nacional, el Next Vespre. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Vols descobrir la ruta Víctor Català a través del Clos del Pastor i el cementiri mariner? Caterina Albert Víctor Català, nascuda a l'Escala l'11 de setembre de 1869, és una de les escriptores fonamentals de la literatura catalana del segle XX. La ruta comença al Clos del Pastor, on coneixerem aquest nou espai dedicat a l'escriptora, el qual també té com objectiu reivindicar altres facetes més.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
En 3 minuts de les 5 de la tarda engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on continuarem descobrint curiositats del nostre mar Mediterrani amb la última secció de la temporada d'Això no ho sabia. Després ballarem amb el Festival del Tebre Dansa, que comença avui precisament i s'allargarà pràcticament tot el que queda de juliol. I acabarem el programa d'avui descobrint un nou llop de mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Aquesta setmana tanquem temporada de la secció Ai, això no ho sabia, des de Ràdio Arenys, on cada 15 dies aprenem curiositats del mar gràcies al president del Nàutic d'Arenys i a la intel·ligència artificial. Avui, per ser l'última secció del curs, una pregunta ben especial, Oriol, quina és?
Doncs sí, Marina, avui tanquem temporada d'aquesta secció Ai, això no ho sabia, que sempre han descobrit moltes de coses interessants aquí en aquesta secció, i ho fem amb el Carles Ubach, que és el president del Club Nàutic d'Arenys, que a més a més és enginyer industrial i que a més doncs, ens porta sempre les diferents curiositats, ajudat a través de la intel·ligència artificial per explicar-les, eh? Carles, molt bona tarda.
Doncs molt bona tarda, aprofito per saludar també la Marina, que ja crec que t'he sentit tantes i tantes vegades, Marina, que jo ja dic, bueno, saludem a la Marina i avui...
Gràcies, gràcies, un plaer. plaer.
Doncs que moltes gràcies per l'oportunitat que ens has donat o m'has donat, doncs, a poder explicar aquestes coses, aquests conceptes del mar. Mm-hmm. I avui, doncs, és l'últim dia, sí, digues.
I avui n'explicarem un de gros de concepte del mar, i mai millor dit això, de gros, perquè ens hem plantejat una pregunta que jo, per exemple, no ho sé, és per què el mar és tan gran? Per què és tan gros? Jo només sé que és molt gran. Perquè jo quan vaig a la platja i em poso a l'aigua, jo allà hi veig molta aigua, i jo que en veig molt poca, perquè només res, el trosset que estic. Però per què és tan gran el mar, Carles?
Bé, aleshores, quan vam estar pensant quines paraules podíem encara doncs, explicar conceptes, n'hi havia un de les gambes de Palamós i Arenys, que ja en parlarem potser una altra vegada.
La temporada vinent. No aixequem la llebre tan aviat. Que si no, no ens deixaran tornar al setembre.
He viatjat també a Vilanova i a Dènia per saber com són les gambes, eh? I això és un tema interessant, però em falta treball de camp. Però llavors, avui, deia, què podem fer per tancar? Dic, home, tindria que ser una cosa que fes d'envoltori, que ho tanqués tot, no? Uh-huh. I llavors, pensant, doncs vaig dir, ostres, per què no explicar per què el mar és tan gran?
Sí.
I li vaig proposar a l'Oriol i li va semblar bé, li va semblar bé. I sí que li vaig dir una cosa, escolta, no miris res a l'internet.
I no ho he fet.
No vull que et contaminis, vull que també siguis com un oient o una oienta de la nostra secció d'Arran del Mar, d'acord? I no ho sabia. Uh-huh. A veure què tal.
Sí.
Llavors, començo, com totes les coses, pel principi.
Sí.
I us demanaria una miqueta, diguéssim, d'imaginació, i ja sé que és difícil, però imaginant-se amb el temps molt, molt, molt llunyà, però tan llunyà com a 4.000, 5.000 milions d'anys, molts milions d'anys, no? Aquell moment no hi havia ni mar, ni terra, ni sol. Ni mar, ni terra, ni sol. Situem-nos en un espai, i què hi ha aquest espai? En aquest espai hi ha un núvol immens de gas, gas fosca, amb pols, que l'univers ja s'havia creat molt abans, em sembla 14.000 milions d'anys, ella portava molts milions, molts mils de milions d'anys creat, però amb un testem nosaltres hi havia una gran bossa.
Uh-huh.
Aquesta bossa de gas, imagineu-vos una gran bossa, immensa bossa de gas, hi havia hidrogen, hi havia heli, hi havia silicats, sorres, per entendre'ns, hi havia també gel, i restes d'estrelles mortes, que ja havien mort i estaven allà, polvo, Star Wars, hi havia polvo d'estrella, Stardust. Un dia, aquesta gran bombolla, aquesta gran bossa, per lo que sigui, va començar a girar.
Sí.
Podia ser perquè va rebre un impacte d'una altra estrella, va començar a girar, i al girar va començar a tenir forces, i la pròpia gravetat va fer que tot allò es anigués, diguéssim, ajuntant, i llavors ja crees una pressió molt forta. Quan hi ha una pressió, doncs augmenten la temperatura.
Uh-huh.
La temperatura va augmentar tant que el nucli central de gran núvol i el sol.
El sol.
Allà va aparèixer el sol. Va haver-hi un moment que aquesta gran immensa bossa, molt més gran que el sol, va anar compactant, fins que un moment, paf, va formar el sol.
Uh-huh.
I al seu voltant, amb aquelles explosions del sol, que són bombes d'hidrogen, això també, les bombes, el calor del vent que el sol no és que es cremi allà, res, és a dir, es crema, són bombes d'hidrogen, no?
Sí.
D'acord? I aleshores allò va fer uns remolins de foc i pols que els va expandir, els va tirar fora.
Uh-huh.
I allò són el que avui dia veiem els nostres planetes.
Els planetes.
És a dir, quan veiem doncs, Saturno, veiem Júpiter, Urano, o la nostra Terra,
sí,
formem part d'aquesta immensa bossa, que es va anar, diguéssim, escalfant, es va formar el Sol, i ja està. Comencem a tenir una Terra,
uh-huh,
però una Terra com era? Era una Terra calenta, no hi havia aigua, una Terra de roca, és a dir, aquell pols va anar condensant, estava concentrat, però allà no hi havia aigua. I llavors què va passar? Doncs aquesta Terra no nostra que no tenia mar, no teníem cel, no teníem via, no tenien res. Però aquí és on comença la nostra història del mar. A poc a poc la terra es va anar refredant. I el xuc-xuc, els volcans, el xuc-xuc-xuc-xuc-xuc, despenien vapor d'aigua, fumaroles de vapor d'aigua. El vapor d'aigua, CO2, altres gasos, eh? I quan la temperatura va baixar prou, el vapor, què passa? Condensa.
Sí.
I al moment de condensar, està plovent. És a dir, ara quan l'aigua condensa, doncs comença a ploure. Va ser un ruixat que va durar milions i milions d'anys. Durant milions i milions d'anys, el xuc-xuc de dins de la terra, de tot allò que hi havia, va fer vapor d'aigua i tal. I podíem pensar, ah, bueno, doncs bueno, ja veig on de surt l'aigua. I llavors aquesta aigua es va anar, diguéssim, acumulant a les parts més baixes de la terra, que no tenien la forma que té avui la terra, ni molt menys, però sí que hi havia una part alta i una part baixa, es va anar acumulant a la part baixa. I ara que ve la primera sorpresa. Però no tota l'aigua que veiem al mar, Oriol, venia
d'aquest procés
del xuc-xuc.
No?
No. I aquesta per mi és potser la cosa que inclús gent experta no coneix, ni jo mateix puc donar fe que ho sabia. Havia sentit parlar d'altres coses, però d'aquesta no. És a dir, tota aquella bossa plena de matèria es va expandir pel sistema solar i milions d'asteroides, és a dir, trossos de planetes i tal, que contenien aigua dintre, van anar impactant a la Terra. Llavors, són asteroides formats dintre el mateix sistema solar amb zones més fredes, és a dir, la nostra zona, com la Terra, és bastant càlida,
sí.
Hi ha zones molt més fredes, d'acord? Doncs venien d'allà i aquests milions d'asteroides van anar impactant, estaven plens d'aigua amagada amb minerals i hi van contribuir, doncs, a que, molta aigua. Quanta aigua? Doncs potser el 90% de l'aigua que veiem als nostres mars no és aigua natural de la Terra, sinó que ve de l'espai exterior. Ho torno a repetir, eh?
Compte, el 90% de l'aigua que tenim a la Terra no la va generar la pròpia Terra en aquest procés que ens explicaves, sinó que va venir
dels impactes
de l'exterior, impactes d'asteroides, meteorits, etc., que portaven aigua i la van deixar aquí,
sí,
va impactar.
Sí, senyor. Ara tinc una anècdota del Museu de Mineralogia del senyor Mollfulla, del Joaquim Mollfulla, allà.
Sí.
Abans de ser museu, ella a casa seva, allà al carrer, doncs, del Real del Camp de Futbol, que en diem a Quirenys, tenia, doncs, els minerals allà. I un dia, i era molt amic del seu fill, i em va dir, mira, t'ensenyo una cosa que no heu vist mai. I em va ensenyar una pedra, i dintre aquesta pedra hi havia aigua.
Una pedra amb aigua dins.
Sí, sí. Sí, sí. Que m'agradaria, sí, després de la conversa que estic ara, em tornaré a passar pel Museu de Mineralogia perquè la recordo perfectament, perquè la vaig veure durant molts anys a casa els Mollfullada, no? Doncs, i ell em va dir, això és de quan es va crear el món. Clar, jo deia, ostres, què fa una pedra amb aigua dins? Igual era una pedra que ens havia vingut d'aquests asteroides que ens van portar el 90% de l'aigua. Per tant, el nostre mar sí que una part és ens ve del xuc-xuc intern de tota aquesta lava que està format, inclús avui en dia. És a dir, el centre de la nostra Terra està molt calenta, és un núquel de níquel-ferro, però fos, fos. I d'aquí ve el magnetisme. D'aquesta zona de níquel-ferro. La zona per sobre aquesta níquel-ferro és una zona una mica més tubeta que permet que els continents es moguin. Perquè si no fos tubeta no es podia moure'n com s'estan movent. D'acord? Llavors, aleshores, per dir, el mar no va néixer així per coses sobrenaturals, sí, sinó tot un procés de milers de milions d'anys en què hi ha una part de mar que és intern propi del planeta Terra, però el 90% de les aigües que tenim als nostres mars venen dels asteroides que venien de parts més llunyanes del sistema solar.
Ostres, carai, això sí que ni ho sabia ni m'ho esperava, de fet.
Bueno, això per això et deia. I llavors em deia, bueno, Com s'hi explico que gran és, que gran és? El...
Clar, com de gran és, home.
Com de gran. Mira, llavors he dit, va, com que estem treballant amb intel·ligència artificial, més fàcil, doncs, interaccionar. Diu, a veure, quants quilòmetres quadrats té la Terra? 510 milions de quilòmetres quadrats. Dic, ah, mira, 510, això em sona amb la superfície d'Espanya, que són 510.000 quilòmetres quadrats. Per tant, Espanya és com 1.000 vegades la Terra.
Sí? Sí?
1.000 vegades Espanya seria la Terra.
Exacte, sí.
I el mar, doncs el 70% d'aquests 500 milions de quilòmetres és mar.
Uh-huh.
Per tant, hi ha uns 360, vol dir que de l'ordre de 700 vegades Espanya és tot el mar. Bé, doncs, home, és bastant, perquè, clar, home, sí. Un 70% és aigua, 70% és aigua i un 30% és mar.
Uh-huh.
Però, clar, això és el que veiem de superfície. I, de fons, això és, espectacular. No us dono les xifres perquè no ens quedaran. Però sí ens quedarà aquest exemple que si tota l'aigua del mar la poguéssim repartir de manera uniforme sobre tota la superfície terrestre, tindria una alçada de 3 quilòmetres.
3 quilòmetres? Tota la Terra coberta d'aigua, 3 quilòmetres?
Tota la Terra coberta d'aigua de 3 quilòmetres.
Però això és l'aigua que hi ha al mar.
Sí, per tant, com diu el meu fill, diu, papà, d'aigua no ens en faltarà mai.
No.
No plourà...
Altra cosa és que la sapiguem aprofitar.
Exacte, no plourà a gust de tots.
Exacte.
Però aigua...
No, el planeta de l'aigua no pot faltar-hi mai aigua.
No.
Altra cosa és que no la sapiguem gestionar, no la sapiguem fer anar, no la sabem aprofitar. Però d'aigua no en pot faltar de cap manera.
No, clar, ja ho veus. És dir, i aquesta aigua més... Sí, és a veure, ja sabem que no se'n crea ni se'n transforma, tot és tot un procés. Bueno, en qualsevol cas, deia que doncs seria una paret de 3
quilòmetres.
I llavors també he preguntat, bueno, i a mi m'agrada aquest exemple, i si volgués fer un dipòsit entre la Terra i la Lluna?
Concentrar-la tot en un punt, eh?
Sí, tot en un punt.
Com una columna?
Com si una columna de la Terra a la Lluna, de la
sí.
Terra a la Lluna. Com d'ample tindria que ser aquest dipòsit? I el meu amic d'intel·ligència artificial diu, mira, en aquest cas tindries 2.000 quilòmetres. Seria com des de Sevilla fins a París, posem pel cas, mil i mil.
Tot això seria l'extensió del dipòsit.
Del dipòsit que pujaria fins a la Lluna.
Au, fins a la Lluna, allà hi cabria tota l'aigua que tenim al mar.
Sí, senyor.
Mare meva.
I ja per acabar, dic, bueno, doncs, escolta, va, ho vaig a fer potser 2.000 quilòmetres, no me'ls imagino, però bé, anem a fer ara de la Terra al Sol.
Sí, fem un dipòsit entre la Terra i el Sol, un dipòsit llarguíssim.
Un dipòsit llarguíssim.
Que hauria de ser quant d'ample?
100 quilòmetres, com de Barcelona a Girona.
Imagina, des de Barcelona a Girona, com si només hi hagués un dipòsit, tot allò ple d'aigua, tota l'aigua del mar arribaria fins al Sol.
Sí, com una autopista plena d'aigua, efectivament, de Barcelona, diguéssim, ai, de Barcelona, fins a Girona, plena d'aigua fins al Sol, no? Per donar-nos una compte, no sé si amb això he aconseguit transmetre als que ens escolteu que el mar és molt gran.
És immens.
Que nosaltres som molt insignificants, que és una pena que una existència com la nostra, que és tan petita, tan insignificant, patim i ens fiquem, diguéssim, amb els follons que estem vivint constantment, en lloc d'intentar, doncs, portar uns amb els altres, ajudant-se, i intentar ser feliços cada dia.
I tant, ja és
jo voldria, jo voldria, doncs, acabar, diguéssim, una reflexió ara que ve de la calor. Demà, quan us banyeu, quan us banyeu al mar, o el dia que aneu al mar, penseu que algunes gotes, o moltes d'aquestes gotes, 9 de cada 10 gotes aquestes que us toquen, no venen de la Terra, sinó que venen del sistema solar. Aquesta mateixa aigua que venia del sistema solar també ens va portar aminoàcids i possiblement alguns certs bactèries vives, però això ja no forma part del arran de mar, sinó seria arran de l'espai, seria
sí.
una altra vegada.
Un altre capítol.
I allà el president del Club Nòtic de Neix de Mar ja no en sap tant, d'acord? I ara per això, per tant, quan us banyeu, doncs penseu que amb el fons us esteu banyant amb un pols d'estrelles.
Caram.
Aleshores, gràcies. Jo voldria acabar donar-vos, agrair-vos a tots l'oportunitat que m'heu donat de poder explicar aquestes coses que permeti acostar al mar, els nostres joves, no tan joves, la gent gran, que la gent gran ho pugui explicar als seus fills i als seus nets. Espero que algunes de les paraules serà la de navegar, la de perquè la mar és salada, els vents...
N'hem fet unes quantes.
Unes quantes. Us hagin agradat i us hagin ampliat el vostre coneixement, no?
Segur. I, Carles, ens ha agradat molt aquesta secció, per tant, et proposem formalment a partir de setembre tornar-hi.
Mirarem a veure com el podem abordar. Té de ser algo que puguem fer coses que il·lusionin. No podem il·lusionar el 100% de la nostra audiència, això és impossible, perquè cada un doncs, té les seves maneres de veure les coses, però sí que podíem fer alguna cosa amb aquest context.
Ho veicularem i al setembre segur que ens tornem a trobar aquí a les zones de la Randa Mar.
Jo només us desitjo que us espero que tingueu un bon estiu, aprofiteu doncs cada dia, aprofiteu cada hora i que sigueu molt feliços per poder fer la gent feliços. Moltes gràcies.
Gràcies, Carles. El mateix desitgem també doncs, per tu, per tots els teus. I res, com dèiem, ens trobem al setembre aquí amb una nova secció de l'AI. Això no ho sabia aquí a la Randa Mar. Carles, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Deixem les curiositats del nostre mar i ara volem anar fins al Delta de l'Ebre. Concretament, anem fins a Deltebre perquè des d'avui i fins al 20 de juliol el municipi acull el Deltebre Dansa, un festival d'arts escèniques referent al territori, on hi participen més de 200 artistes provenents de 50 països diferents a l'Eida.
Sí, Marina, entre el riu Ebre i les costes de Deltebre té lloc aquests dies un dels esdeveniments a nivell artístic amb ressò internacional que arriba enguany a la 20a edició amb més de 75 artistes, més de 22 espectacles, 18 tallers de formació i milers d'espectadors. Estem parlant, com has dit, del Deltebre Dansa, que tindrà lloc del 7 al 20 de juliol i ens donarà més detalls el seu director, Roberto Olivan. Roberto, benvingut a Arran de Mar, com estàs?
Pues bé, amb moltes ganes perquè ja han començat els preparatius i a punt de tirar el petardo de sortida.
És que jo no sé si estos dies previs deuen ser... Això és com quan prepares una boda, tu la prepares tots els anys, que dius, mira, els últims dos setmanes o l'última setmana és com que se t'ajunta tot, no?
Bueno, jo te diria que els últims mesos s'ajunta tot, perquè al final és una envergadura bastant gran tot el que s'està muntant al festival, a nivell logístic, a nivell de contactes amb molta gent, i sobretot fer una benvinguda agradable a tota aquesta gent que vindrà a fer els cursos professionals, que solen ser unes 200 persones de 50 països diferents, i preparar la carpa de circ per al públic.
Jo també sé que Deltebre, pensant en Deltebre Dansa, està ple des d'abans de Nadal, en aquestes dates.
Te refereixes a...
En se queden a llocs... Jo sé que hi ha gent buscant pisos, inclús a nivell particular, de per favor, deixa'm que estic al Deltebre Dansa que per anar a veure. I la part d'aquesta formació per a principants, de dir, pues vull començar, vull anar millor, no? Tota aquesta gent és de la que te parlo, que conec, que estan buscant, o que han buscat durant mesos lloc, eh?
Sí, i és curiós que hi ha una cosa molt bonica que ha passat aquest any, i és que els cursos d'iniciació que ara els mencionaves s'han plenat, però molt ràpidament, o sigui, molt abans de lo que va passar l'any passat. Per tant, significa que la gent cada vegada està pues, fent molt, molt més quotidià, molt més de la seva part vida quotidiana, la dansa, i que els agrada i que estan fent pinya, o sigui, això és encantador. I els espectacles, sí, ja fa rato que alguns ja estan venuts totalment.
Exacte, jo he entrat a les xarxes a veure pues, bueno, una mica dels espectacles que tenim enguany, i molts ja posava sold out. Ja no hi ha, ja està.
Pues mira, aquesta és una de les coses que trobo que podem estar molt orgullosos des d'aquí, des de Deltebre, des de Terres de l'Ebre, que estem fent està passant alguna cosa que en altres llocs, i parlem de grans ciutats, està passant el contrari. A vegades s'està perdent públic en certs sectors de la dansa contemporània, en certs teatres, i aquí és que ens passa el contrari. Aquí cada vegada tenim més públic, i per això estem seguint sent un referent dins de les arts escèniques.
I quin és el motiu d'això, Roberto?
Pues suposo que... suposo que el que portem aquí és un programa molt complet. O sigui, hi ha... Bueno, ja els festivals solen ser de 3, 4, 5 dies. Aquí estem fent 2 setmanes de programa. És molt variat. El contingut és molt bo perquè hi ha una varietat de tot el que se porta ara en les arts escèniques. I parlem de circ contemporani, dansa contemporània, danses urbanes, tot en conjunt. A més, en un lloc idíl·lic, com el que tenim aquí al municipi, a Deltebre, en un lloc on sents una mica pues, lo caliu de l'estiu, lo calor, que també els estrangers, la gent que ve de fora també ve buscant, i jo crec que també és el comportament i aquesta coseta tan bonica que tenim la gent d'aquí del Tebre, que és molt, molt acollidora. Jo crec que tot suma.
I 20 anys enguany, Roberto?
Ràpid, sí.
Sí?
Sí, ha passat molt ràpid, però han sigut 20 anys. Òbviament han fet com un escàner, últimament, de tot el que ha passat des del principi fins ara.
Això t'anava a preguntar, si t'ha donat temps... Bueno, suposo que l'exposició fotogràfica, jo m'imagino col·locant-la i dius... Ostres, és veritat, me recordo d'això, aquell any, no? Llavors sí que és un moment de dir, m'ha donat temps de pegar una ullada a tots estos temps, però, claro, dius, ha passat ràpid.
Sí, i és molt emotiu, òbviament, perquè nosaltres vam començar, l'inici érem només 20 persones, només 20. I ara és el que parlem, que durant 2 setmanes se plena la carpa, 900 places cada nit, i tota la gent que ve de fora. O sigui, és espectacular a on ha arribat, que jo mai hagués imaginat que haguéssim pogut arribar en aquest punt. I sí, hi ha hagut moments així, bueno, li pots fer un dibuix, un paisatge, en muntanyes molt altes, molt boniques, caigudes cap a baix a fondos que no saps si te'n sortiràs. Però este és el camí de la vida, és el camí natural que tot projecte passa, i ara sí que podem estar contents i orgullosos de que hem arribat en este punt sòlidament. I bueno, i a l'exposició fotogràfica que tu dius, sí, se veu una miqueta de cada etapa.
És que l'art, si és regular...
Ja no és.
Claro, no? Com a que per una mica... Sí. Però al final és emoció. La part artística és emocional i les emocions no poden ser mai iguals, no poden ser mai regulars, perquè si no, Vamos, no serien emocions, no? Al final jo crec que...
Exacte.
Se tracta una mica d'això. I al Deltebre Dansa veiem tot un munt de... Bueno, jo veig emocions.
Sí, jo crec que la gent que ens dediquem a tot això només veiem una sortida, i és sí o sí cap avant. Llavors, és una qüestió d'arriscar-se en tot allò que tu voldries que fos la vida, a veure, parlem una mica filosòficament, sí, si vols, però sí que aquella gent s'està dedicant, o sigui, el seu temps vital, les seues 8 hores de treball, que no, mai són 8, que no són més... se les passen buscant dins de les emocions, com tu dies, i buscant de quina manera podem parlar de coses que ens passen avui en dia. I això va evolucionant, i sempre hi ha coses que parlar. I tot això que ells fan, i que nosaltres veiem a l'escenari, ens provoca pensaments, ens fan enriquir el nostre ser, i jo crec que ens dona també unió entre la gent, que ens fa falta molt.
Mm-hmm. Sí, la dansa al final el que té és això, és transmissió d'emocions i al final pues, de compartir també, perquè tots els que estem visualitzant un espectacle al final estem compartint aquell moment de dansa, en este cas lo que a cada un li arribarà d'una manera, però el que t'està arribant algo, no? I això sí, és el que compartim entre tots. No m'agradaria perquè si no en tu, Roberto, se poden parlar de un munt de coses, però vull centrar-me, no me'n vull anar molt, del tema del 2025, de l'edició d'enguany. Sí que és veritat que cada edició hi ha molts atractius, però no vull situar un per damunt de l'altre. Així que, d'entrada, allò que dius, el primer que em ve al cap d'enguany seria pues, este, l'altre. Quins podríem nombrar, Roberto?
Pues mira, jo sé que hi ha nits que són molt conegudes, com la nit del circ o la nit de l'open stage, que és la nit del hip-hop i tot això. Molt bé, o sigui, aquestes nits ja són bastant conegudes, però jo sí que, si tu em demanes a mi que remarcaria, jo començaria per el dimarts dia 8 de juliol, perquè mos ve una companyia de Cuba, Otro Lado Dance Company, que me sembla que farà algo molt exquisit dins del món de la dansa, i és el que estàvem dient abans també. Aquí estem preparadíssims per a poder comprendre aquest tipus d'art sense paraules. O sigui, el que mos portarà el dia 8 és fantàstic. Llavors, no sé, hi ha com el dissabte també, a qui li agrada també el flamenc contemporani, barrejat sempre en la dansa contemporània, en el flamenc tradicional, i les arts urbanes, que estan entrant en molta força dins de lo món contemporani. El dissabte dia 12 és algo espectacular, en Campai, en la Carmen Muñoz, en un DJ que treballa en lo flamenc excepcionalment, que és Derek Van den Bulke, i en Ray Lemens, que és un estudiant d'una escola de Fontis a Holanda, que ja mos ha visitat alguna vegada com a estudiant i que ara és un professional com la copa d'un pino meravellós, que està fent un solo increïble.
Fixa-lo, del Tebre Dansa ha vist créixer professionalment a persones del Tebre Dansa, no?
Sí. Ell,
professional, no? En este cas era estudiant i ara ja és un dels grans professionals, vull dir, clar, 20 anys ja s'ha vist hasta un trosset de carrera de, sí, de qui sigui, no? Que xulo, Roberto, perquè tot està mescla, en general és dansa, però n'hi ha també per a tots els gustos, i el que a mi m'agrada, sobretot a part dels espectacles, pel públic en general, és esta oportunitat de tallers gratuïts,
sí,
perquè la gent que és enamorada de la dansa digui, bueno, jo tinc este nivell, però vull créixer en este sentit.
Bueno, este diem-li que és un acte de generositat de part del festival, perquè gratuït no hi ha res gratuït a la vida, això s'ha de saber, però sí que els estem oferint gratuïtament.
Exacte.
Per a que la gent tingui accés i que mai pugui dir que jo no he pogut entrar-hi perquè no podia pagar-m'ho. No és el cas. Llavors, això és el que ha passat, i és molt bonic veure, com el que dèiem abans, que aquests cursos ja estan plens ja fa temps, o sigui, ja hem arribat al tope. Però sí que hi ha una mostra que m'agradaria que tothom que volgués vindre a veure-ho, no ho dubte, per a vingue, que serà el dissabte, dia 19 de juliol, que és l'últim dia de festival, que per la tarda faran la mostra final de lo que esta gent que ha estat aprenent dels cursos d'iniciació mos mostraran. I la veritat és que és espectacular, és un espectacle, es farà per la tarda a la carpa Chirin, que està al costat mateix del riu, i a l'exterior, i que convido tothom a veure esta meravella d'espectacle que faran.
I enguany també està los showcase del Tebre Dansa, lo d'Emerging Voices Dance.
Sí.
D'on surt això?
Però resulta que entre els participants professionals ens estem donant compte que hi ha gent molt talentosa. Ho estaves comentant ara. Els que venen a estudiar aquí són el futur de la dansa professional mundial. O sigui, gent que després seran els que veurem en les companyies. Resulta que ara com a estudiants ja tenen un cabàs d'informació, de cosetes a compartir. El Showcase és una plataforma que nosaltres donarem una possibilitat a 10 persones mostrar el seu món creatiu en blocs de 10 minuts per a que això poguéssim descobrir-los. O sigui, és una manera també de donar-los un impuls, una catapulta, per allà començar a introduir-los al món professional.
Mm-hmm. Bueno, doncs, déu-n'hi-do, una oportunitat per ensenyar a cada un el que porta dins, perquè entenc que aquí cada un tindrà el seu estil, el seu...
Sí.
No? Serà una mescla de dansa. I una altra novetat que no em vull deixar és, perquè si jo fos estudiant de dansa m'interessaria moltíssim, que és la possibilitat de formar-te a Ashford, al centre de Jasmine Vardimon.
Veig que t'has informat molt bé.
Bueno, ja fa temps que vaig a través del programa, però avui l'he repassat en concret. Ostres, és que està...
Bueno,
la lluitaria, eh?
És al·lucinant, sí, que companyies... Jo sé que estos noms pues, passen. Si no estem dins del sector, parlar de Jasmine Vardimon sona a un nom i prou. Bueno, no sé, parlem de la música de Madonna, per exemple, mos sonaria, veritat. Jasmine està a l'altura del que Madonna a la música pop seria per a la dansa contemporània, Jasmine. O sigui, és una persona d'altíssim prestigi i que, a més, ja ha estat una vegada aquí del Tebre i veient el que hi havia aquí, mos va proposar esta vegada per què no fem una audició per a la meva escola, perquè després aquesta gent actuarà i tenen l'opció d'entrar a formar part de la seva companyia oficial. Això passarà aquí del Tebre. És preciós.
Quasi res, quina oportunitat.
Sí.
I també hi ha una cosa que en estos... claro, sobre el Tebre Dansa, Roberto, és la primera vegada que parlem tu i jo.
Sí.
I a mi sempre m'ha cridat l'atenció quan ho he vist anunciat. Dic, mira, quina idea va tindre Roberto de lo nom de del Tebre, posar-lo. Perquè tu hauries pogut crear un festival bueno, i posar el nom que volguessis.
Sí.
Però se diu del Tebre Dansa. Ja estàs situant en el mapa el que és del Tebre, el teu poble.
Sí, curiosament... jo ja, des del principi, des que vaig sortir des d'aquí, Terres de l'Ebre, començava ja professionalment, òbviament aquí no hi havia espai, vaig tindre que marxar a Barcelona i després a Brussel·les, a Bèlgica, i després treballant per molts països. Però tot allò jo pensava, per què si per allà se pot fer, per què no podem fer el poble, per què no? I esta idea m'ha perseguit sempre, i sempre he vist que la dansa ha de ser per a tothom, ha de tindre accés per a tothom. Portar-ho cap aquí i dir Burgos, Nova York, o dir del Tebre, per a mi és el mateix. És un municipi que mereix tota l'atenció, el respecte i la dignitat que podem tindre qualsevol ciutat gran. I és el que està passant. Curiosament, la gent professional que ve cap aquí, com surten d'esta urbe, d'este soroll de gran ciutat, a vegades me diuen que se'n recorden el per què van començar a ballar. I això és molt bonic, també.
Ostres, com a que connecten.
Connecten una realitat molt propera d'ésser humà a ésser humà.
Que xulo. Sí. Bueno, és que la veritat és que nosaltres sempre traiem pit de la nostra zona i tot això, però és que és real, és que hi ha una, com un ambient, una màgia, és que si ja unixes a la part artística, pum, és com hi ha una explosió de coses, no? I sí que és veritat que l'ambient ajuda, bueno, això tu, Roberto, mos ho pots explicar millor, com canvia d'estar un escenari pues, una mica més fred, estar en un ambient... Pues diferent com és del Tebre, no? Doncs
pues mira, això sí que te podria contar un munt d'anècdotes quan vaig estar ballant professionalment. Sobretot vaig passar 4 anys que estava més temps damunt de l'escenari que a casa pròpia. I de vegades sí que jo notava esta fredor que tu comentes. És com que estic allí i realment podria estar a casa i no passaria res. En aquell moment que vaig sentir allò, vaig dir prou. Me sembla que ara és el moment que hem de tornar una altra vegada a reconnectar. I com ara digues tu, remarcaves, és que aquí està passant. I això plena molt més que de vegades alguns espectacles a altres puestos molt importants.
I què deu donar este caliu, Roberto? L'ambient, la gent, lo... La, bueno, la carpa en si, vulgues que no, quan ja entres allí dins, no, les sensacions ja són diferents, ja no és un teatre, no ho sé, no, és, jo, com, bueno, tu com a artista ho sabràs millor que jo, però...
No hi ha una fórmula concreta que es pugui definir. De fet, m'han demanat diverses vegades fer conferències a altres països parlant del Deltebre Dansa, com, entenent quin és el fenomen que ha passat per a que això funcione. Perquè hi ha molta gent que voldria tindre esta màgia que ara comentaves al seu propi esdeveniment. Ha fet xerrades a Islàndia, a Portugal, ho vaig fer a Bèlgica, ho vaig fer a Itàlia. Bueno, diversos llocs, a la Xina. O sigui, i la gent intenta captar, perquè capten aquesta energia, captar quin és
l'essència, no?
L'essència, lo truco, la fórmula perquè això passe. I és molt difícil, però és que aquí se donen coses. És lo nostre entorn, és la gent, és lo caliu, és lo nostre humor, és lo clima, és lo riu que passa per aquí. És que ho fem una mica fàcil i li fiquem carinyo a les coses, crec. Tot això deu ser part d'esta màgia, que encara no tenim la fórmula exacta. I crec que és millor que se quedi així, sense definir.
Home, pues sí. Perquè si no, a veure si ho agafaran por ahí, claro, les coses, lo talent, si pot ser.
I que se quede lo misteri, crec.
Exacte,
que és bonic.
Exacte, sí, també, forma part també de la màgia, forma part de les emocions i forma part de l'art, que és el que estem comentant fins ara. Pot créixer encara del Tebre Dansa? O ja és madur, no? O què? O Roberto, no sé. És que jo li veig sempre molta projecció en això, però clar, dic, i ara em pot arribar.
Podria créixer, però no crec que seria bo que creix. Que
igual perdria això que estem parlant, no?
Exacte. Llavors, jo tinc molta curiositat de veure altres festivals, també com funcionen. Vaig estar ara fa poc al Sónar, tenia moltes ganes d'anar, preciós, meravellós, m'encanta, però ja és una altra ona que crec que a nosaltres no ens convindria. Llavors, ho dic per la quantitat de gent i ja tot, crec que perdríem alguna cosa. Per tant, en el nostre sector, tal com està passant aquí, crec que el tenim que protegir com està. I sí, cuidar coses per a millorar-les, això sí, però crec que ha arribat al seu punt on tenia que estar. S'ha fet gran, no, xiquet?
Ja és un nomenet.
Ja és un nomenet.
Què diem aquí? Roberto Olivan, moltíssima sort, que vagi molt bé, però moltíssima sort no per actuacions ni res, perquè això, bueno, un artista del teu nivell ja ho té assumit, sinó per a que ho pugues gaudir, per a que tinguis aquesta tranquil·litat que de dir la feina està feta, tot va encaminat, tot va rodat, i si hi ha algun imprevist ho puc solucionar, saps? Vull dir, este sentit de tranquil·litat i de gaudir, que el tingues tot el del Tebre Dansa, i bueno, doncs pues això, que ho puguis disfrutar, Roberto. Moltes
pues
gràcies.
És un desig que acabes de dir molt bonic, t'ho agraeixo moltíssim, així serà.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
No sabrem hasta de totes quedar-nos, però està clar, Marina, que hem de volar per aconseguir les entrades.
Hem de volar i hi ha moltes propostes, així que hi ha propostes per tots els gusts i tothom qui vulgui ja ho sap, a Deltebre aquests dies.
Llocs de Mar, un podcast fet arran de mar. Sou a Llocs de Mar, un podcast on donem veu als que han fet del mar casa, feina i passió.
Avui tenim el privilegi de parlar amb Miquel Illa, patró major i ja jubilat, figura clau del món pesquer al nostre litoral. Amb una mirada serena i una vida plena d'experiències, en Miquel ens parlarà d'una llarga vida lligada a la mar. Una conversa per entendre millor la mar i els que la viuen.
Des de temps immemorials, el mar ha forjat caràcters, ha escrit històries i ha posat a prova els més valents. Els llops de mar ens endinsem a la vida d'aquells que no es conformen en veure l'aigua des de terra ferma. Homes i dones units per un mateix fil, la sal, el vent i la immensitat. Un podcast amb una veu, una ruta i una història marinera. Benvinguts a bord, avui a Llops de Mar amb Miquel Illa. Miquel, benvingut a Llops de Mar de la Randa Mar.
Bon dia, gràcies.
A veure si ens pots explicar una miqueta quina ha estat la teva vinculació amb la mar.
Home, seria molt llarg d'explicar, eh? Però bé, tinc 62 anys i vaig començar els 15 anys a pescar, val? El meu avi va morir ofegat pescant, el meu avi, i el meu pare també havia sigut pescador, o sigui, ja portem unes quantes generacions de pescadors a Vilanova i la Geltrú.
Bastanta tradició, doncs, o sigui, ve de família, d'arrel, no?
Entenc. Sí, sí, a part del meu pare, doncs, també els meus oncles, o sigui, era una família pescadora i majoritàriament tots els anys hem sigut a Vilanova i la Geltrú. O sigui.
Com comences? Com t'inicies en aquest món?
Doncs pues, m'inicio perquè sóc un mal estudiant i algú s'havia de fer, no? I el pare em va portar la barca i jo em marejava moltíssim, moltíssim, cada dia vomitava 10, 13 vegades, era un empastre, i vaig començar això que et deien 15 anys, no? I a base de dies i dies, realment sempre ho explico, vaig trigar 2 anys, que durant els 2 anys em vaig anar marejant dia per dia.
És normal això al principi? A més d'un li passa? O...
A mi em va passar, el meu pare diu, no conec cap pescador tan dolent com tu. Després vaig anar millorant a base dels anys, eh? Això.
Amb els anys, no? Tot s'aprèn, tot es millora, tot...
Sí, quan vaig vindre, que fèiem la mili, no? Fèiem el servei militar, quan vaig tornar, vaig tindre la sort que hi havia una vacant per anar de patró. I, clar, anar de patró vol dir guanyar més diners, tindre més, evidentment, més responsabilitats, i d'una manera o altra em van enxufar allà, i la responsabilitat de ser de patró va fer que el mareig se'm passés de cop, i així va començar la meva vida.
Què és el que et transmet el mar? Què és per tu el mar?
Hòstia, no sé si m'ho sabré explicar què transmeteix. Mira, em transmet vida. El que tu has dit, l'immensitat, l'estar content. De fet, mira, ara ja tinc 62 anys, i ja fa 6 anys que estic jubilat, surto amb els lleguts, vaig de patró amb els lleguts, això que només surts amb... van bogant 8 persones i tu portes el timó, i sortim una hora, no? Pues aquesta hora que sortim, entrem i sortim del port de Vilanova, doncs ja em sento feliç. Em transmet felicitat, bàsicament.
Quan de petit, durant aquests anys que et vas marejar tant, que veies que potser el mar no era el teu, què és el que vas pensar? No sé si de petit ja vas veure que era el teu món o et va costar una mica?
No, jo no era el meu món, tampoc eren els estudis, no? I... em va costar molt, perquè, clar, marejat de cada dia és molt dur de patir. Vaig patir molt, la veritat, és això. Però és la sort que et deia abans, no? Després, mira, en seguida que vaig vindre amb 21 anys i em van donar una embarcació per fer de patró, i això em va canviar la vida. Després vaig anar millorant, evidentment, vaig trobar totes les titulacions que hi havia en aquell temps, i em vaig anar espavilant, i, bueno, així va anar més o menys.
Quantes hores pots haver passat a mar?
Pues mira, bàsicament, pues moltes, perquè... De fet, ja hi havia horaris, eh? Perquè sorties a les 7 del matí i entraves a les 4. I els dissabtes i diumenge eren festius, cosa que els meus pares el dissabte encara anaven a treballar, no? Pues moltes hores, moltes hores.
Què diries, que el mar és més sacrifici o més satisfacció? Quin percentatge creus, no?, que hi ha de cada una d'aquestes dues vessants opositàries, no?
Sí, t'entenc. Bé, jo diria que és la que en cada un ens hagi passat mentre estaves pescant, diguem, no? Hi haurà gent que et pot explicar que el percentatge pot ser un o pot ser un altre, no? Amb el meu... tinc una sort, doncs, que vaig començar 15 anys, ho vaig passar 2 anys molt malament, però tots els altres anys, o sigui, els altres 38, 39 anys, pues han sigut satisfactoris, tant econòmic com d'aprenentatge, com trobar amics. Bueno, vaig començar sent el nen que es marejava, després ja he estat 8 anys el president de la Confederació de Pescadors. Això també em va portar una satisfacció molt gran. Res, una millora personal.
Què diries que té el mar que t'atrapa, no? Què és allò que fa que...
Primer, em sembla que això ho explicava el Jaume i jo, un bon amic meu, que t'atrapa és que cada dia és diferent. I això és molt bonic. Això, els pescadors normalment ho som perquè no ens ha agradat, per dir-ho d'una manera, estar dintre una oficina o dintre un magatzem, que tots són coses positives, no? Si la gent ho sap portar, però a nosaltres ens agrada això, el vent, l'aigua, la pluja, que cada dia sigui una història diferent. Això és el que et cautiva, no?
Clar, tu saps que sortiràs a mar, però no saps mai què és el que et trobaràs, no?
Exacte, ja ho pots ben dir. Hi ha hagut molts dies que he sortit a pescar i desvingut sense saber que no has guanyat un duro, no? I has estat totes les hores allà, bé. És la vida que ja ho has mamat, t'ho has ensenyat, ho has assimilat i te n'has enamorat.
Quin diries que és el repte més gran que has afrontat a mar, o que has afrontat, no?, al llarg de la teva vida?
Sí, n'hi ha un no concretament, perquè era el començament de fer de patró, igual tenia jo 24 o 25 anys, i bé, es van trencar els cables. Bueno, que si us ho explico igual no ho entendreu, però bueno, resulta que vaig perdre tot, quasi bé tot el patrimoni. Tret del vaixell, que és on estava dalt el vaixell, no hi va passar res, però tot el que forma part per pescar, pues, es va trencar i ho vaig perdre. Què va passar? Això valia molts diners, molts, i en aquell moment no hi havia, això que explicava Jaume, no hi havia plotters, no hi havia GPS, i clar, me'n vaig anar cap a casa plorant, dic, ai mare, quan arribi a casa el pare, la bronca que ho fotrà. I després ho vam anar a recollir, no vas sol a pescar, vas a 400 persones. Ho vam anar a recollir i ho vam trobar, que això era superdifícil, perquè havia d'agafar enfilacions, que el patró, o sigui jo, pues, miraves el terra, veies una masia, veies una muntanya, agafaves una enfilació, agafaves una altra, bueno, tu muntaves d'una manera determinada, sense medis en aquell moment, i bueno, vaig aconseguir trobar-ho, tothom va flipar, i jo el que més.
Què vas, arran d'un temporal, per això? O
no, suposo que els cables, que és el que aguanta les portes aguanten les malletes, els arts, en fi, es va trencar, i res, suposo que era per... devien estar en mal ús, o les, ben, coses que passen.
Mm. Ah, com ha anat canviant la teva passió al llarg dels anys, Amar?
Ha anat canviant, mira, explicaré això també. Jo vaig començar, pues, el que es deia de petitet, i a mi pesava 5 o 6 persones que podien ser els meus pares. I quasi tots eren comunistes, eren del PSUC, no? Ara sembla que parlia de política, però no parlo de pesca, eh? De tots, pues, parlaven de companyerisme, de no diré de muntar vagues, però aquell neguit també de sindicalista, hi havia moltes coses a fer, i llavors hi havia moltes converses, i això em van ajudant a fer-me jo persona, no? Fins això que et dic, no? Vaig arribar a ser patró major de confraria, i en aquests 8 anys, pues, vam tindre alguna borsa, segurament, com no pot ser d'una altra manera, però també vam tindre forces encerts, i que l'estic molt orgullós.
Al final és un estil de vida, no?, viure al mar.
Sí, fins ara ho era, un estil de vida, i a més era molt bonic perquè, malauradament, ja em sembla que ja no de fi, tot i que porto 6 anys jubilat, però era, mira, si era un estil de vida que després, quan no anaves a pescar, et reunies, anaves a esmorzar junts tots, no? Era hi havia un companyerisme que ara, malauradament, per moltes raons, ara ja no existeix.
Llocs de Mar, un podcast fet arran de mar.
No sé si ens podries explicar, a banda d'aquesta també història que ens has explicat que et va marcar, no sé si al mar has passat algun moment de por. Hi ha hagut algun moment que hagis dit, ostres...
De por encesa, molt encesa, de por no. Però sí que és veritat que es ven trobat un que nosaltres dèiem grops. Grops és allò, una tormenta de verano que no la veus vindre, i de cop i volta se comença a girar molt de vent, aigua, no es veu res, et quedes allà amb... tu només sents ploure i no hi veus més de 5 o 6 metres, no saps qui pot vindre, un vaixell o un barco més gran, en fi. I estones, quan arriba això, o mànegues, que tens la mànega al costat, sí que et fa patir, sí. Et fa patir perquè, bueno, a tot el que hi ha. I l'únic que pots fer és quasi bé resar i esperar que manqui.
I al contrari, no? Algun moment màgic o algun moment inoblidable que t'hagi
marcat? El moment màgic, m'imagino que tots els pescadors diem el mateix, el dia que agafes molt de més peix del que t'esperes. El dia que, per dir-te-lo, et penses agafar 30 o 40 quilos d'escarmelat o de gamba i agafes 150, vull dir que agafes 3 o 4 vegades més del que seria normal, clar, llavors flipes, no? Te'n vas content a casa.
Suposo que és com una pujada d'eufòria, no? Que en aquell moment, no? Quan estàs traient allà les xarxes, no? Ens imaginar vosaltres allà a...
La pujada d'eufòria és quan tu ja veus el peix, realment el veus físicament a dalt de la coberta, que aboques, bueno, ficar-la ja per començar a classificar, i ja veus una muntanya de gambes o del peix que hagis anat a buscar. Sí, on dies d'aquesta manera, molt clar.
Parlem també, m'agradaria preguntar-te sobre supersticions del món mariner. No sé si encara tu o la teva família o algú relacionat amb el teu entorn encara seguiu aquestes tradicions, aquestes supersticions marineres.
Sí que n'he conegut, jo no ho he tingut mai. El company que ha vingut abans segur que sí, perquè es coneixem, i els pares, o sigui, l'altre dia el meu pare, imagina, venien abans, tots ho eren més, sí. I n'hi havia diverses, eh? No podies dir la paraula capellà, no podies dir paraigües, o sigui, això... Havies de modificar unes quantes coses, però, bueno, per mi eren bestieses, vaja.
Sempre ha tingut, no?, el món mariner, per això sempre s'ha conegut també per...
Sí, s'ha conegut per això i sobretot pels mots. La majoria de pescadors, més d'un mot hem tingut durant la nostra vida del treballar, i també és divertit. Ets coneixem més pel món que no pas pel nom moltes vegades.
Com creus que ha canviat el món de ser mariner, ser patró, avui en dia, en comparació amb com era abans?
Bueno, bàsicament per la tecnologia ha millorat molt. És molt més senzill, perquè abans moltes coses sí que t'ho ensenyaven els pares, t'ho ensenyaven la gent per veterania, però, clar, un cop ha vingut la tecnologia en aquest món de la pesca, doncs ens vam donar compte que moltes coses que nosaltres ho fèiem com a tradició eren incorrectes. Llavors hem millorat molt la pesca, tot és molt més segur. En fi, bàsicament amb això, amb la tecnologia.
Què és el que tu li diries a algú jove, no? Algú que ara vol començar a pescar. Què creus, no? Què és el que hauria de saber?
Bueno, primer, que li agradés molt al mar, el que digui. Que això a mica em va enamorar, eh? Igual ho podria anar pillant. Ara, avui en dia, que sí que és molt valent, perquè és el que deia el company, és una feina que ara està molt dura, molt dura, perquè costa molt ara guanyar calés d'una manera que tu puguis portar una família, bueno, amb un sol normalet. Ara costa molt, a nivell econòmic, ara costa molt.
Ja per anar acabant, una reflexió que m'agradaria també que féssiu és, què creus que ens diria el mar a nosaltres, no? Igual que nosaltres també, no? Suposo que li agraïu moltes coses, o que, no? Sempre li parleu al parc. Què creus que el mar ens retornaria? Què és el que ens diria el mar?
Mira, ens diria... Bueno, després et faré la frase última, però et diria... A mi em sap molt greu, perquè moltes vegades amb els pescadors ens han dit que érem... Hòstia, no sortirà la paraula bé. Que fèiem que amb el matí amb el mar, no? I si hi ha llocs que hi ha ple de Posidònia, que es deia el Brut, d'aquí a Vilanova, i no érem conscients. O sigui, a nosaltres, el tema biològic, ningú us havia ensenyat res. Jo, quan jo anava a pescar aquí 200 anys, ningú em parlava d'això, ningú. I aleshores, sí, vam malmetre el mar, però era per ignorància, no? I jo em pregunto, dic, si els pescadors érem ignorants, en què hi havia biòlegs, els polítics, o algú que embarqués dient, no, això no ho feu bé, van trigar molts anys a ensenyar-se que estaven fent coses mal fetes, no? I ara ve la reflexió. El mar diria, gràcies perquè em veu un après, i a mi m'ha après ara, d'això, del cuidar del mar. Això és el que es diria. Gràcies perquè els pescadors em veu après.
Al final sou els que més us estimeu, no?, també, al mar.
clar, perquè és de fet és el que es dona a menjar, no? El que es torna a portar, que demà podem tornar a pescar i tornem a pescar, i l'endemà hi podem tornar a anar, i clar, clar que ens en estimem moltíssim.
Doncs amb aquesta reflexió final ens quedem, Miquel. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí a la Ran de Mar, al podcast de Llops de Mar, i fins la propera.
A vosaltres un ple, molt gran, gràcies.
Així arribem al punt final de la Ran de Mar d'aquest dilluns 7 de juliol del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Aquí a Ran de Mar us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort, sempre viscut. Potser a deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que la jornada...
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.